neu molt poca i avui aigua neu.
Això ho sap gràcies a la tecnologia, eh?
Perquè m'ho acaba de dir fa un minut.
Mira.
és així, és aigua neu, sí. Estem a 1113, per tant, ja estem bastant amunt.
L'Albert García, col·laborador habitual també.
Perdó, sí. Tens la llar de foc encesa?
Ai, clar. Què?
No la tinc encesa perquè no he pogut fer foc perquè estic treballant.
Val, però aviat...
Però l'encendràs, ja,
l'encendràs.
No saps l'enveja que em fas. Neus, com t'han d'imaginar ara?
Tia, en casa teva és... casa meva és casa teva, i al revés.
Doncs no m'ho diguis dues vegades. A les 11 venim cap aquí.
Bueno, hi ha 3 hores de camí, eh? O sigui...
Mira, arribem a l'hora de dinar.
A l'hora de dinar, Neus.
Posa dos plats, un pel David i un per mi. Bueno, i la Conxi també ve, diu.
Tres. Perfecte.
Escolta'm una cosa, aquest concepte que comentava... que ha anat sonant i sonant i sonant últimament, que semblava que no se'n parlava, i ara de cop estem parlant molt de la tosferina. No sé si vosaltres en el vostre entorn així heu tingut algun cas, Neus.
Ostres, jo recordo quan el meu germà, quan era petit, sí, o sigui, t'estic parlant nens, de fa 40 anys, sí, va tenir tosferina, i ho va passar fatal. De fet, es pensaven que el que estava tenint era... O sigui, que havia acabat sent un nen asmàtic, que al final no va ser-ho. Però ho record, o sigui, la meva referència és el meu germà amb uns atacs de tos espectaculars i passant-ho molt malament. I jo, la veritat, no era gens conscient fins que ara ha tornat a sortir, que fos una malaltia que la tinguéssim present. Certament, no.
Doncs ara, de seguida, per saber exactament què és la tosferina, quins símptomes provoca, per què en 3 mesos ja s'han multiplicat per 13 els casos en comparació amb l'any passat, i per saber si hi ha alguna manera de frenar això, si ja estem parlant d'epidèmia, no estem parlant d'epidèmia, ara, de seguida, aquí al Morragó, 2 minuts i mig, Josep Maria Jansà, director de Vigilància i Promoció de la Salut de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.
Has deixat de prendre llet perquè et causa malestar? A Ametller Origen recuperem la llet fresca amb proteïna A2 que bevien els nostres avis. La llet d'Ametller Origen és vintage, però mola, perquè és, segons diversos estudis, naturalment més digerible.
Descobreix la nova gamma de llet fresca i iogurts llet, així com els seus beneficis a lletllet.cat.
Aquesta Setmana Santa, pel fet de ser de Cepsa Go, pots guanyar unes vacances d'estiu amb tot el que sempre has somiat.
I si somiu amb un hotelàs?
Clar que sí.
A prop del mar?
També.
Amb una moto d'aigua?
Sí, el que vulguis. Cada cop compris el dipòsit, participes en el sorteig diari de 5.000 euros. Uneix-te i consulta les condicions de la promoció a Cepsa.es.
Meravellous.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, desde policía a ladrón. Pero nunca los he elegido al tuntún, como el atún. Por eso elijo Calvo. Porque no pescan al tuntún, tienen flota propia. Ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún.
Claro.
Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún. Caltria Calvo.
Y ahora, al millor preu.
Estimats clients, s'ha trobat als seus lavabos una cadeneta on hi posa mamà. La seva propietària la pot venir a buscar aquí a objectes perduts.
És meva.
No, és meva.
Meva.
No, és meva.
A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser...
Per 17 milions d'euros, et fas mare de qui sigui. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia de la mare de l'11. El 5 de maig, 17 milions d'euros. Extra dia de la mare de l'11. Ara, qualsevol vol ser mare.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
La tercera edició dels Premis DRAC, organitzats per RAC1, ja té guanyadors.
L'Hospital Sant Joan de Déu, Nada Al Agdal, el Festival Sonar, RCR Arquitectura, Àngel Velasco Pérez, Muixca, Michel Sánchez, el Club Patinatge Artístic Olot.
I en la categoria Tots Som 1, gràcies al vot dels oients...
Antonio Díaz, El Mago Pop.
Enhorabona. El dimarts 9 d'abril se celebrarà la gala de lliurament dels Premis DRAC al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc. Torna al DRAC, la tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiat Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joyers, Aena, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
El per què de tot plegat.
Què feu, David Fernández i Dian Riba?
Els nets de revolució.
Estava identificant
l'Skyline.
Intentant identificar l'Skyline de Barcelona.
Clar.
Respecte
a res. No sé, no sé per què. Mata per
és fàcil perquè tenim un campanar i ja està. I un florista.
A veure, són les 10:05 del matí. Ara de seguida parlem de la tos farina. Una cosa també que ha comentat el David Fernández ara fa un parell de minuts, que ha dit, hosti, tos farina, jo pràcticament la donava per extingida.
O residual, sí.
O residual, i ara va creixent. A més, també ens consta que no és una cosa només de Catalunya o l'Estat, que també està passant a altres països. El Regne Unit també està destacat un augment de casos. Ara de seguida li preguntem al Josep Maria Jansà, però abans això m'explica aquesta hora del matí una notícia molt trista. Ha mort la periodista cultural Anna Pérez Pagès. Va ser directora del magazín cultural Àrtic de BTV durant 9 anys i també coordinadora dels continguts culturals de la cadena. També havia treballat a Com Ràdio, on va començar allà la seva carrera. Per tant, des d'aquí, des del món RAC1, una abraçada molt forta a la seva família i a tota la gent de BTV per aquesta notícia tan trista i tan sorprenent també, aquesta notícia tan horrible aquesta hora del matí, la mort de la periodista Anna Pérez Pagès. A veure, tornant al tema de la tos farina, ens fèiem ressò els apunts, aquesta dada que ja hem repetit diversos cops aquest matí, que els casos s'han multiplicat per 13 en aquests 3 mesos que portem d'any en comparació amb l'any passat. Entre gener i març d'aquest 2024 se n'han diagnosticat més de 7.200, mentre que en tot el 2023 en van ser només 560. Són dades de l'últim informe de l'Agència de Salut Pública que recull avui el periòdico. Senyor Jansà, director de Vigilància i Promoció de la Salut de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Senyor Jansà, abans de tot, per qui no ho sàpiga, què és exactament la tos farina?
La tos farina és una malaltia respiratòria infecciosa que pot afectar qualsevol edat, però que sobretot és important quan afecta a nadons, a infants menors de 6 mesos, i està produïda per un bacteri. Així com hi ha altres malalties respiratòries com la grip, com els constipats, que els produeix un virus, aquest és un bacteri que es diu Bordetella pertussi i havia estat una malaltia molt greu, que ho comentàveu abans, que sentia que deia que pensava que ja estava erradicada o que ja no existia, però, i ara afortunadament no és una malaltia greu en general, pot haver-hi alguna excepció, gràcies a la vacunació, que es coneix la malaltia i que també es poden fer intervencions del que se'n diu quimioprofilaxi, que vol dir prevenir els contactes d'una persona que està malalta.
Val, per tant, no estem parlant d'una malaltia greu, per tant, bones notícies en aquest sentit, però, clar, ha augmentat de forma claríssima, està augmentant de forma claríssima, això, senyor Jansà, què es pot deure?
Això té uns cicles, és a dir, a Catalunya i a Barcelona, també el 2015, ara fa uns 7 o 8 anys, doncs també va haver-hi, una mica més, i va haver-hi una pujada. És una malaltia que la forma que té de presentar-se al llarg del temps fa aquestes onades i fa aquests pics. I ara estem assistint a una nova situació d'aquestes característiques. Suposo que hi deu haver hagut diverses hipòtesis que es deuen haver comentat també aquí i en altres entorns. El fet de que durant un temps hem estat potser més protegits per les mesures higièniques que hem tingut en relació a la pandèmia i després els virus respiratoris tornen a expressar-se i tornen a transmetre's entre les persones.
Una mica com allò que dèiem de la grip, no?, amb aquestes festes de Nadal, que és una mica que el nostre cos havia com oblidat, en certa manera, la manera de combatre-la.
Sí, en certa mesura sí, les vacunacions, tot i que la vacuna, evidentment, és un adjuvant important a l'hora de donar-nos un reforç immunològic per prevenir-la, i en el cas de la tos farina, doncs també es va adaptar i actualitzar el calendari vacunal no fa molt, i per tant, doncs, la vacuna ens dona una certa protecció, el que passa que no és una vacuna que ens doni immunitat completa, sinó que ens millora la simptomatologia i també evita la transmissibilitat o el contagi.
Podem repetir els símptomes que provoca, senyor Jansà?
Sí, és una malaltia que bàsicament té tres fases. Té una primera fase que és com un refredat, que pot donar febreta, normalment febrícula, és a dir, fins als 38 graus, o no sol arribar-hi, 37, 37 i mig, i una tos ocasional, però és una tos no productiva, una tos seca, no? I aquesta fase inicial pot durar una o dues setmanes, i aquí és sobretot quan hem de tenir cura, i moltes vegades és quan no es diagnostica, i és molt contagiosa. Sobretot moltes de les malalties respiratòries que es transmeten per gotes o que es transmeten per aerosols, en aquestes fases inicials és quan són molt contagioses i és quan sovint les confonem amb un refredat i, per tant, no fem més que tractament simptomàtic. Mm-hmm. En comptes d'iniciar el tractament que veu fer els contactes, però és difícil, eh? És a dir, és difícil poder fer la prevenció de seguida. Mm-hmm. La següent fase, és la següent etapa, és la que s'anomena la paroxística. Paroxística vol dir més explosiva, i és quan la malaltia té la màxima intensitat, amb una tos que va augmentant tant en freqüència com en gravetat, i són normalment atacs de tos molt forts, no? És una persona que comença a tossir, que tos durant molta estona, i en els infants, sobretot en els nadons, és quan sentim aquella mena d'estridor respiratori, no? És com un gall que feien els nadons quan estaven més afectats, no? Mm-hmm. Aleshores, les persones amb tosferina poden estar bé entre episodis de tos, entre aquests atacs de tos estan bé, i sobretot un aspecte a tenir en compte és que això sol empitjorar a la nit. És a dir, uh-huh. persones que es desperten d'hora a la nit o que poden produir-se fins i tot per la mateixa atac de tos, per al sistema, per la proximitat en el sistema que és productor del vòmit, es poden produir vòmits, nàusees, ofec i moltes vegades un cert esgotament, no? O una sudoració després de la tos. Uh-huh. I de vegades en aquesta fase paroxística també pot haver-hi una mucositat espessa. No es dona sempre, però es pot donar.
I com es tracta? Com es combat?
Bueno, la malaltia hi ha el mateix tractament que es fa per la quimioprofilaxi, es fa pel tractament de la malaltia. Es dona un antibiòtic, uns que es diuen de la família dels macròlids, i aquests antibiòtics, normalment ara, sobretot en els darrers anàlisis, es recomana més la citromicina, és amb una pauta determinada, vull dir, això quan les persones hagin d'anar al metge d'atenció primària, doncs ja els hi posarà el tractament directe. Hi ha bàsicament tres fàrmacs dins d'aquesta família que es poden donar amb els principis actius, i després hi ha una altra família de fàrmacs en el cas de que hi hagi al·lèrgia en aquests antibiòtics. Mm. I en ser, ja dic, insisteixo, en ser un bacteri, doncs es tracta amb antibiòtics.
Avui hem llegit al periòdico que la major part dels casos són en nens d'entre 10 i 14 anys.
Per sí. Bé, normalment és perquè, com que hi ha la pauta vacunal, acaba, em sembla que la darrera és en els 6 anys, entre... Sí, o sigui, la vacunació es dona als 6 anys i després hi ha un recordatori en els 14, no? Uh-huh. Aleshores, és en aquesta fase entre els 6 i el recordatori, és a dir, més enllà, ja propers als 14 anys, abans que es doni el recordatori, que es presenta en la majoria dels casos perquè hi ha una certa pèrdua de la immunitat que dona la vacuna. Això és el que explicaria que hi hagi més casos en aquesta franja d'edat.
Es recomana la vacunació també a persones gestants i nadons de menys d'un any de vida. Clar, aquesta recomanació s'està complint realment?
El nivell de cobertura va augmentant, i sobretot a pediatria i atenció primària, doncs la recomanació és prou clara i la gent se segueix. Ara, les dades de cobertura en dones embarassades i en nadons són importants. Uh-huh. Les cobertures de vacunació dins dels calendaris sistemàtics sobretot són bones quan les mares tenen cura dels infants, i bueno, dic les mares i els pares, i també doncs quan en embarassades, no? Perquè hi ha el seguiment de la dona embarassada i per tant la recomanació de la vacuna forma part del seguiment, no? I més ara que hi ha una especial cura, una especial atenció en aquesta situació de brot.
Mm-hmm. De moment s'assegura que la tosferina no està saturant el sistema sanitari aquí a Catalunya, però, senyor Jansà, això podria arribar a passar o és un escenari que podem descartar de totes ara per ara?
Sí, jo crec que és un escenari bastant descartable.
Perfecte.
Perquè, a més, ara hem arribat ja a una fase d'estabilitat, és a dir, que no hi ha un increment, sinó que estem en aquella fase d'una certa oscil·lació o una mica davallada en el nombre de casos, i no, és a dir, les malalties en principi que estan cobertes per vacunacions sistemàtiques és molt, molt poc probable, és a dir, impossible, no hi ha res en aquest món que generin grans nombres de casos, no? O sigui, quan es donen aquestes situacions tan extensives com la de la pandèmia és perquè són malalties noves, no conegudes, o en el que els humans s'hi exposen per primera vegada i que no hi ha eines per controlar-ho. Quan les eines estan a mà, les epidèmies i les pandèmies comencen a controlar-se i a davallar. I després passen o bé a situacions que ja esdevenen endèmiques, és a dir, freqüents, o situacions que desapareixen, diguem-ne, del mapa de malalties i poden tornar a aparèixer o no més endavant en el temps.
Mm-hmm. Per fer-nos una idea també, senyor Jansà, última pregunta. Si algú de nosaltres agafa tosferina, de quant temps podem estar parlant des que ens infectem fins que ens podríem recuperar del tot?
Home, és llarg, eh? És a dir, que poden, a vegades poden passar fins i tot 12 setmanes, eh? És a dir, ja, seria ja més en el període convalescent, sobretot ja els primers 21 dies, que és quan la malaltia pot ser infecciosa i, per tant, quan, o contagiosa, i és quan el tractament pot ser més efectiu. Però després, en el que se'n diu la fase de recuperació, és a dir, fins que una persona ja està totalment bé i lliure de qualsevol mena de símptomes, això pot ser llarg, eh? És a dir, que no sempre, però pot durar això entre una i 12 setmanes, i és com una situació de progressivament menys tos, els atacs són més espaiats, la intensitat també és menor, i veiem com se'n va anant, no? Però ja dic, molts casos, les persones tenen tos, malestar, i no van al metge o a la metgessa, i van passant la malaltia.
Perfecte. Josep Maria Jansà, director de Vigilància i Promoció de la Salut de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada del món RAC1.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia. Doncs mira, David, es veu que... extingida no està la tosferina, però bueno, almenys aquest missatge de Josep Maria Jansà, de que en general no hi ha casos greus, que no cal alertar-nos, per molt que aquestes xifres puguin ser molt espectaculars i cridin molt l'atenció, i que el sistema sanitari en cap cas està en perill de col·lapsar per això. Almenys seria aquest el missatge. Per cert, passen 2 minuts d'un quart d'11 del matí. Ara de seguida saludarem el Carlos Monguilot, advocat de la Maria Àngels Feliu. Jo crec que segurament va ser el primer gran cas mediàtic de Crònica Negra a Catalunya. Vosaltres el recordeu molt, teniu molt present, imagino que sí, no? Perquè ha marcat diverses generacions.
Sí, molt.
Jo crec que el Carlos Monguilot és una persona meravellosa i estupenda amb qui poder parlar d'això, d'aquest cas i de tants d'altres, perquè el Carlos Monguilot ha estat relacionat amb molts dels casos de Crònica Negra. Ell els ha tractat, de fet, un llibre, el Carlos Monguilot, on explica les seves experiències en primera persona com a advocat de tantes persones relacionades amb aquest tipus de casos. Ara de seguida el saludarem, però abans és que també volia comentar amb vosaltres una cosa, una notícia d'avui, en la que és que en parlàvem a la redacció primera del matí, dèiem, és de debò, que és a les Balears, a Palma, a la Vitfa, que sí, amb el cap i es posa les mans a la boca, PP i Vox, que continuen amb la seva croada particular per directament liquidar el català a les Illes, a l'Ajuntament de Palma, en aquest cas, recordem, els populars hi governen amb el suport de Vox, ahir van acordar que abans del juliol el català ja no sigui un requisit per treballar a l'Ajuntament de Palma. Ho va proposar Vox, però el PP s'hi ha posat bé. El català, doncs, passarà a ser un mèrit en comptes d'un requisit. Tot això, segons tots dos partits, caldrà estudiar cas a cas, això sí que ho diuen. Clar, el tema és que el portaveu de Vox a l'Ajuntament, Fulgencio Coll, diu que era una qüestió humanitària que s'havia de combatre perquè no es podia continuar permetent l'apartheid al castellà que es viu a les Illes Balears. I l'altra gran mesura per combatre aquest apartheid del castellà, que és canviar el domini del web de l'Ajuntament, de palma.cat a palma.es.
No sabria per on començar. Bueno, primer que Fulgencio Coll és un alt comandament militar, que també la ideologia a vegades s'hereta. I la segona, que, en fi, les paraules a vegades són tan kafkianes que el que està promovent és l'apartheid, perquè tota la comunitat catalana parlant de les Illes, que vull recordar que és la llengua pròpia de les Illes Balears i que oficial, segon l'Estatut d'Autonomia i, per tant, segon l'actual marc jurídic, i després el clima que generen, també. No? Però també perquè el que està discriminant és l'administració està obligada, no?, a atendre el ciutadà en la llengua, en les llengües oficials en les que s'expressi. I el que estan dient és que si ja no és un, ja no és un requisit, ens trobarem en situacions molt, molt, molt complicades. I després també el clima que genera la catalanofòbia. I a més, en termes materials, aquesta setmana. Després ningú es fa responsable de determinats contextos. La persona que l'altre dia entra a una perruqueria a Inca, no?, li demanen que es passi en castellà, es passa al castellà i una paraula no li surt i li diu en català, i qui regenta el comerç l'agradeix i la fa fora del comerç. Aleshores, bueno, entra dins d'un nacionalisme monolingüístic, també, que no tolera cap diversitat. L'Alberto San Juan està preparant una obra preciosa que es diu Macho Grita, que explica l'avui des del 1492, és a dir, des del que amb l'expulsió d'àrabs i moriscos i jueus, no? Que la por i el pànic a qualsevol diferència, a qualsevol no? discrepància, és anul·lada. Però en fi, em sembla una autèntica bestiesa, tot i que també està passant al País Valencià, i una cosa que encara és pitjor, que és que estan plantejant la segregació escolar per idiomes.
Neus i Concepció.
Sí, jo una cosa, una precisió. El domini, ja hi era el domini.es, hi havia el domini.cat també, és a dir, aquest apartheid no era tal, perquè hi havia els dos dominis a l'Ajuntament de Palma. Després, m'he entretingut a buscar les dades, el castellà és majoritari en tots els àmbits. Per exemple, al comerç, el 61% són de les interaccions són en castellà, a les consultes mèdiques, més de la meitat també en castellà, en l'àmbit cultural, per suposat, arrasa, perquè el català està per sota del 10% al cinema, cosa que ens sona molt aquí també, però la lectura només és un 22%. L'excepció, podríem dir, és el teatre, que arriba a la meitat. Per tant, si això és un apartheid, doncs les dades com a mínim no ho confirmen. I després, clar, el David parlava de que no és només a Balears. A Balears, per exemple, una altra de les coses que han fet és que es carreguen l'oficina antifrau, perquè consideren que no és operativa, malgrat que entitats com Transparència Internacional i altres han demanat que es mantingui, però alhora també, per exemple, la declaració de béns i patrimoni dels alts càrrecs doncs serà de manera més opaca, per tant, tampoc s'hi podrà tenir accés i serà un accés restringit, no? Passa a Balears, però jo voldria també recordar el que està passant a Castellà i Lleó amb la nova llei que estan fent. Ells diuen de Concòrdia, però que en realitat el que volen és borrar o reinterpretar el que va passar en una etapa de la història d'Espanya. D'entrada, que no es pugui parlar de dictadura, per exemple, però és que en un dels articles i les entitats de memòria estan batallant perquè no s'inclogui, però l'article de moment hi és que quan hi hagi una exhumació no es podran donar els noms dels assassins ni de les víctimes, i això, bé, si no es blanqueja el feixisme, s'hi assembla molt, perquè és com si no hi hagués víctimes, perquè se les oblida ja encara més, i alhora es dona impunitat als botxins, perquè és com si no haguessin existit, també, no? Més enllà de que, evidentment, això ja ho hem vist en altres llocs, com intenten ofegar les entitats aquestes de memòria, i la poca feina que poden anar fent, doncs que quedi en res. Jo ho he dit altres vegades, i ara la Concepció potser s'enfadarà amb mi, però quan tu deixes passar l'extrema dreta a les institucions, passen coses. I això que estem descrivint està passant perquè el PP li ha donat entrada a les institucions i ells tenen molt clar on volen fer-se forts. I és en el que ells anomenen, i és correcte el concepte, guerra cultural. I és bàsicament això, en la llengua, en l'àmbit cultural, allà on ells poden evidenciar que tenen una visió, diria, gairebé reinventada del que ha estat, per exemple, la història d'aquest país.
A veure, fa 9 mesos, 10, una de les notícies era que a les Illes Balears faltaven metges perquè les persones que volien anar a treballar a Balears no podien perquè se'ls exigia el català. I no el sabien perquè venien d'altres llocs d'Espanya. Jo no sé si és més important, per mi sí, que es puguin cobrir els llocs de metges, professors o el que sigui, a Balears, amb grans professionals, que exigir com a requisit que parlin el català. Bé, doncs això és el que s'ha fet. Aquí no s'està ni prohibint el català, ni s'està lluitant contra el català, ni molt menys, ni s'està posant a sobre la taula ni les dades de comerços, de restaurants, del que ara parlàveu simplement. El que s'ha fet és que no sigui un requisit indispensable poder treballar a l'administració de Balears el fet de doncs, tenir el nivell que s'exigeix de català. Això vol dir que després no se'ls hi demani o se facin polítiques per activar que l'aprenguin per donar cobertura a qualsevol persona, perquè és veritat que hi ha les llengües cooficials i se'l pugui atendre? No. Una cosa és això i l'altra és exigir-ho com a requisit i que aquest requisit perjudiqui el fet que tu puguis donar un bon servei a la comunitat. A partir d'aquí, ficar-ho tot al mateix sac i parlar del teatre i parlar... Crec que és esbiaixar la informació que es donava, que és que hi havia aquest requisit, que aquest requisit estava portant problemes i perjudicant perquè hi havia moltes persones que no podien anar a treballar a Balears i s'ha canviat. Sincerament, de veritat, això és una cosa i l'altra és tot el que s'ha parlat ara, bueno, i acabar a Castellaleó, que ja he al·lucinat, i sincerament no en parlaré perquè no sé ben bé què és el que s'està tractant i, per tant, des de la desconeixença no ho faré. A partir d'aquí, la perjet, les declaracions del senyor de Vox, jo no les comparteixo. Jo no les comparteixo. Jo crec que les coses són més simples, que l'explicació de per què es pren aquesta decisió és la que jo estic posant sobre la taula, i a partir d'aquí, bueno, de la mateixa manera que en altres institucions certs partits han deixat entrar a l'extrema esquerra i s'estan fent coses també molt perjudicials per la ciutadania. Per tant, bueno, jo crec que tot s'ha de posar a la seva justa mesura i que s'ha d'analitzar què estava passant a Balears amb aquest requisit. També s'ha dit que s'estudiarà cas per cas, per tant, bueno, en aquest sentit no s'està ni perseguint el català, ni prohibint que es parli català a les Balears, ni que els comerços tothom ha deixat d'atendre i ser atès en castellà. S'està parlant d'una cosa molt concreta, que és aquest requisit per treballar a l'administració. Requisit, i passarà a ser un mèrit.
Jo crec que es fa
greu. No un desmèrit, parlar-lo, passarà a ser un mèrit.
Us demano, per favor, brevetat, perquè...
Sí, no, jo crec que
tindrem la trucada.
La pregunta sempre és un mirall, és a dir, si jo ara me'n vaig al clínic, que per cert vaig al clínic ara quan sorti de donar sang, però sóc metge i ve un pacient en castellà i jo m'adreço només en català amb ell i només li parlo en català, que és llengua oficial al meu país, o això passés a Mallorca, voldria escoltar el senyor Fulgencio Coll, perquè el metge o la metgessa està parlant en una llengua oficial i pròpia de les Illes Balears, que a més es diu català.
Li pues agradi, passa, David, que no es pot utilitzar la sempre... llengua. No es pot utilitzar la llengua com ara.
Pues precisament, o sigui, precisament t'estic parlant...
Si a mi se'm diguis en castellà, contesto en castellà i en català, contesto en català.
Per favor. O sigui, per això t'estic dient.
Però és que al final és educació i respecte.
I l'educació i el respecte d'un treballador...
Si saps les dues llengües...
I l'educació i el respecte a una persona gran de Mallorca, de Petra, que parla català, que està publicat per tota la literatura mèdica, de que atendre el pacient en la seva llengua és fonamental per una bona atenció, on queda? On queda el respecte?
S'està prohibint això, no, David? S'està dient que no sigui requisit, no s'està prohibint
perdona,
el català,
perdona,
no confongueu les coses.
A la sanitat confondre. Valenciana i a la sanitat de les Illes Balears, per molt puntuals que siguin, on metges diuen que no atenen, bueno, també, que no atenen si el pacient continua parlant en català.
I també hi ha incidents a
i
Catalunya...
és una vulneració
també,
de drets fonamentals.
I també hi ha incidents a Catalunya de la part contrària. Això són coses puntuals
ah, sí?
Que depenen de les
paren,
persones.
Paren màquines. Al bar, sisplau, fes un Google i digue'm...
En quin veritat,
t'ho demano ara.
No? O sigui,
això està fake news. On dius ara, quan, en quin hospital, un metge bueno, s'ha negat... No, digue-m'ho. Bueno, és que si no estàs mentint a l'antena pública,
perdona, no
per favor.
No han sortit notícies dient que hi ha bars que si parles en castellà no t'han atès? Aquí hi ha hagut casos a Catalunya d'aquests. Hi ha hagut casos, llavors, són temes puntuals. Bueno, s'han fet públics.
Jo no t'he preguntat d'un bar. T'ho has dit metges.
Però són coses personals. Són persones que es neguen a trobar una normalitat amb la llengua.
Està molt bé que diguis que són persones, perquè jo estic dient que en l'àmbit de la sanitat pública són funcionaris públics i estan obligats a conèixer les dues llengües oficials. Perquè si no, no us ompliu la boca de bilingüisme, parleu de diglòssia, parlem de segregació lingüística i diem que aquesta llengua és un patuà que no s'ha de parlar.
Això és el que us convé a vosaltres.
No, això és el que esteu fent vosaltres, de fet, i d'obra.
En lloc de donar-li la normalitat que se li ha de donar. I és la normalitat que se li ha de donar i no fer aquesta guerra. Es treu com a requisit, no es prohibeix ni es persegueix. I no confongueu la ciutadania.
Si es treu com a requisit és que un facultatiu de la sanitat pública no té l'obligació de parlar català i, per tant, no té l'obligació d'adreçar-se a les persones que parlen català de la seva comunitat, que és la llengua pròpia de la comunitat, si jo me'n vaig a França.
Com a requisit.
Però,
i no s'està prohibint.
Concepció
està... I el fet de tenir com a requisit estava deixant...
Sí, un moment. Si no és requisit,
no tenir metges que tenir metges que no parlin el català a Balears.
Bon xantatge.
Bueno, no, això és el que estàs dient.
Tian,
és el que passava.
S'està discriminant la llengua pròpia de les illes. Perquè,
no es discrimina cap llengua.
Sí, home, és com si...
Home, si no és un requisit, ho estàs discriminant. Moment, David, deixem el Tian.
Sí, clar. Requisit vol dir obligació.
Concepció, mira tu al revés. És com si traguessin el requisit de conèixer el castellà per treballar a la sanitat. Què et semblaria?
No, tu no pots treure. O sigui, el castellà és la llengua comú al país, que és Espanya. Per tant, això es dona per fet.
I quina és la llengua pròpia de les illes?
Ni es treu ni es posa. No, el país és Espanya.
Pues, clar,
i la llengua oficial a Espanya és el castellà.
Estàs tractant,
per tant, aquest ho és per tots.
Les dues llengües diferents.
No, aquesta és amb la que tothom s'entén.
Si parleu alhora és molt difícil d'entendre, eh?
Aquesta és amb la que tothom s'entén, Tian. A partir d'aquí, tu pots obligar o no obligar. I preferir que no hi hagi metges, perquè el problema de la sanitat fa 10 mesos a Balears era aquest, vosaltres preferiu que no hi hagi metges a que hi hagi metges que no parlin el català. Escolta'm, jo no. Jo el que vull és que hi hagi metges i que donin una bona atenció sanitària a totes les persones que viuen a Balears. Això és el principal.
No, però, Concepció. És que és igual, vull dir que em sembla que l'argument el meu argument ja ha quedat clar. Mm-hmm. O sigui, el que no pot ser és que diguis que ha de ser un requisit el castellà i no ha de ser un requisit
el
català.
El castellà no és un requisit, tia. No és un requisit. És la llengua comú a Espanya. Bueno, qui us agradi o no, ja Balears és Espanya, igual que ho és Catalunya, és el País Valencià, que vosaltres voldríeu que tot fos diferent a Espanya.
No, no, la llengua pròpia per l'Estatut de les Illes Balears és el català.
I el País Basc també té llengua pròpia i Galícia també.
A veure...
La llengua comuna de tots és el castellà. O també em negareu això? Per tant, no és un requisit, és que és la llengua comuna. Ja està, vull dir, jo ja sé que no us agrada, però és així, llavors jo prefereixo que hi hagi metges, a que no hi hagi metges perquè no tenen el requisit del català. Doncs
pues estaràs d'acord amb mi que bona part de la ciutat balear preferirà que hi hagi metges i bons i metgetes bones i que puguin parlar les dues llengües i que es puguin adreçar a la seva població.
Però
si s'ha de dir alguna cosa, el català.
Professionals bons. Això, el requisit ha de ser professionals bons. Independentment de que parlin el català o no el parlin. Que després l'aprenguin, i tant.
I si parlen anglès i no parlen castellà ni català?
Bueno, és que jo també, a mi, el professional ha de ser bo. I és que no és un requisit parlar el castellà. Si es dona per fet, perquè tu el que hagis de fer per accedir-hi...
A veure,
no, perquè per accedir-hi ja t'has d'entendre d'alguna manera. I la llengua comuna és la castellana, encara que no ho vulgueu entendre.
Són les 10:33, qui m'ha manat a mi a...
treure el tema, no?
Treure aquest tema, si és que jo
també. Bueno, tu ha manat Fulgencio Coll.
M'ha manat Fulgencio Coll.
Però és que si és Balears és la llengua comuna, el català.
D'acord, a veure, David, són les 10:33... Deixeu-me fer una pausa per la publicitat i quan tornem anem amb un tema que sí que ens uneix a tots. Que jo crec que sí que ens posarà d'acord a tots, que és aquest tema de com un cas, 30 anys després, ens pot continuar interessant i ens pot continuar fascinant tant com és el cas del segrest de Maria Àngels Feliu. Ara, de seguida, aquí al Món a RAC1, entrem en detall, repassem coses que potser se'ns han oblidat, coses que directament desconeixíem. Tot això amb el Carles Monguilot, que és l'advocat de la víctima, l'advocat de Maria Àngels Feliu. Ara de seguida aquí el mor recobar. Anem a descansar una mica, per favor.
A Bonpreu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa. Unes patates Lay's mediterrànies, unes olives farcides d'anxoves serpis, un paquet de 3 unitats de 52 grams de tonyina clara en oli d'oliva calvo i un paquet de 12 cerveses Estrella Damm de 200 mil·lilitres per només 9 euros amb 95 cèntims. Fins al 8 d'abril. T'estalvies 7 euros amb 3 cèntims.
Aquesta Setmana Santa, pel fet de ser de Cepsa Go, pots guanyar unes vacances d'estiu amb tot el que sempre has somiat.
I si somiu amb un hotelàs?
Clar que sí.
A prop del mar?
També.
Amb una moto d'aigua?
Sí, sí, el que vulguis. Cada cop compris el dipòsit, participes en el sorteig diari de 5.000 euros. Uneix-te i consulta les condicions de la promoció a Cepsa.es.
Meravellous.
Creus que és possible veure una marea pujant un port de muntanya? El dia 26 de maig pots formar part de la llegendària Marea Rosa. Torna a Mussara Salou amb 3 recorreguts aptes per a qualsevol ciclista. Curt, mig i llarg. Tota la bellesa natural del territori i dels seus pobles carregats d'història. La Marea Rosa està preparada per conquerir un any més les comarques del Baix Camp i el Priorat. Comptem amb tu. Més informació i inscripcions a mussaracycling.com.
Amb la col·laboració de Heineken.
Quan rasques un rasca Cleopatra, un rasca Link o qualsevol dels rasques de l'11, no només pots rascar premis.
Ah, no? I què més pots rascar?
Doncs pots rascar un bon moment, una anècdota divertida amb els teus amics i potser fins i tot molts de dinerets.
Aquesta sí que seria una bona anècdota. Vinga, dona'm un rasca.
Amb els rasques de l'11 tens un munt de maneres divertides de rascar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El per què de tot plegat.
10 i 38.
Us puc dir que això que m'ha passat no hagués pensat mai que hagués pogut passar i que tots estem exposats a tots. Us puc dir que quan ho veus per la tele et sembla, ho veus i penses, ui, que està lluny això, però tots estem exposats a això, que ens toqui la primitiva, moltes coses, i ens dona l'idea que la vida mai saps el que realment te passarà.
Amb aquestes paraules, Maria Àngels Feliu, la farmacèutica d'Olot, s'adreçava a la premsa després d'haver estat alliberada d'un captiveri que va durar 492 dies i que encara ara continua sent el segrest més llarg que hi ha hagut mai a l'estat espanyol sense motius terroristes. 30 anys després del seu alliberament, volem recordar el cas amb qui es va fer càrrec de la seva defensa durant el judici, l'advocat Carles Monguilot. Senyor Monguilot, bon dia.
Hola, bon dia.
Començo pel que he comentat just abans d'anar a publicitat, que és per què 30 anys després, amb tot el que n'hem arribat a parlar, amb tot el que s'ha arribat a publicar, ens segueix interessant i fascinant tant aquest segrest.
Bé, jo diria probablement per això que és obvi, no? Que és l'excepcionalitat tant del fet delictiu en si mateix com de la manera que es resol. Primer de tot, estic segur que si fessin una pel·lícula, una sèrie amb els mateixos fets, però que fossin de ficció, que no hagués passat el cas de la Maria Àngels Feliu, la gent diria això és increïble. Aquesta sèrie, no, aquesta pel·lícula no se la pot creure ningú. Com una persona pot aguantar 492 dies en les condicions en les que va aguantar sense morir? O com és possible que qui decideix, amb aquesta crueltat òbvia que comporta el fet, qui decideix segrestar-la i tenir-la allà dins, és incapaç de poder cobrar un rescat, que era l'únic mòbil que en principi tenien, en principi i en final. És a dir, no tenien cap altre interès que cobrar uns diners. Com és possible que això no passés? Jo crec que per tot això, més enllà de que encara hi ha aquest trist rècord, no?, de 492 dies, no hi ha hagut cap altre segrest excepte el d'Ortega Lara per la qüestió terrorista d'ETA, doncs com és possible que això passés? Jo crec que precisament per aquesta excepcionalitat encara ara tothom en parla, i us quedaríeu parats, a mi me'n parlen molt sovint, se'n recorden de mi. Jo he defensat l'assassí en sèrie més important que hi ha hagut a Espanya viu, que és el d'Olot, precisament, de la Caritat, ho recordareu. A mi em parlen encara molt més de que ser l'advocat de Maria Àngels Feliu
que del Saló d'Olot.
que del Salvador d'Olot o que d'altres casos. No, mira, el judici del Berenguer Feliu va coincidir amb el judici de l'enfonsament de la barca de l'Oca, que també, allà vaig defensar jo els propietaris de la barca. Allà van morir 21 persones.
Yeah.
Doncs probablement no se n'en recorda la gent tant, ni molt menys com del segrest de Berenguer Feliu.
En recordes, senyor Monguilot, durant el segrest, què li passava per cap? Què li passava pel cap? Què pensava en aquells moments quan anaven apareixent el que semblaven informacions que apropaven, allunyaven, etc, etc, del que era realment la veritat? Què anava pensant durant tota aquella època?
Mira, mentre va durar el segrest, jo no era l'advocat de Maria Àngels Feliu, la família no va contratar cap advocat, més enllà del senyor Capdevila, que era el portaveu, que sí, també és advocat i era de portaveu per una relació familiar, un magnífic professional, a més, un jurista de reconegut prestigi. La necessitat de contractar un advocat penalista va sorgir després d'aquella fos alliberada. Però, clar, sí que recordo dues coses molt punyents, si voleu. No? Una, jo vaig tenir l'oportunitat de parlar amb el pare de la senyora Maria Àngels Feliu quan ella estava segrestada, per altres qüestions, no pel segrest, qüestions professionals que no venen al cas. En un moment determinat, parlàvem del tema que ens havia reunit, i de cop aquell home, que era un home seriós, amb un posat que impressionava per la seva parsimònia, com enraonava, etc etc, un empresari de reconegudíssim prestigi també, com tots vostès recordaran, en un moment determinat canvia de cop el tema i em diu: senyor Monguilot, vostè què pensa d'això que li passa a la meva pobra filla? I es va emocionar, es va posar a plorar. Clar, jo no vaig saber què contestar-li, jo li dic: miri, és que no sé què dir-li. I al final m'acaba dient: miri, perquè sabeu que recordareu que deien que si les especulacions periodístiques, si l'havia segrestat a la màfia italiana, en fi, coses absolutament rocambolesques. En un moment determinat, el senyor Feliu em diu, emocionat, diu: ojalà a la meva filla la tingués segrestadeta o la màfia italiana, perquè sabríem que així, pagant, sortiria. Fixem-nos, no? El mal també necessita de professionals, a vegades, no? Ah. Això em va impressionar. I l'altra cosa que em va impressionar és que un cop ja la Maria Àngels fou alliberada, parlant amb ella al despatx de tot el que, en fi, el que recordava i el que havia passat, em va transmetre l'angoixa que sent una persona que ha estat segrestada, que està privada de llibertat, i que per la ràdio, perquè recordem que en els Fulon on te la tenien hi havia una ràdio permanentment, en la ràdio ella sent que l'audiència de Girona ha confirmat una interlocutòria on es diu que està morta des de 3 dies després del segrest. Aquella persona em diu: clar, jo quan sento que hi ha furgonetes amb picos i pales per anar a buscar el cadàver, penso que mai més em buscaran.
Clar.
Això té que ser terrible, no? Va ser terrible.
Sí, sí. Com està ella ara, senyor Monguilot? No sé si ha recuperat certa normalitat a la vida, si ha parlat vostè últimament, en sap alguna cosa. Com està la Maria Àngels?
Sí, sí. Ella està com li hagués agradat estar el dia abans del segrest, fent una vida anònima, una vida tranquil·la, una vida familiar a Olot, i si alguna cosa desitjaria, i encara l'última vegada que hi ha parlat no fa tant, era perquè ella la preocupa que es torni a parlar del tema, que es fagin sèries, si no de televisió, en fi, de reportatges, documentals. No li agrada. I una de les seves il·lusions seria que mai més es tornés a parlar de la senyora Maria Feliu com la víctima d'un segrest. Jo, lamentablement, li he tingut que explicar sempre, i no fa tant, doncs mira, això és una qüestió que interessa l'opinió pública pel que sigui. La llibertat d'expressió i d'informació, òbviament, empara que es diguin, doncs els recordin, coses que van passar. El que sí que és cert és que vam aconseguir, i amb això jo crec que va ser important, la condemna d'una cadena de televisió, d'Antena 3 Televisió,
sí,
per calúmnies i injúries, vam aconseguir posar fi de manera rotunda a les especulacions, perquè molta gent, ja potser no ho recordarà, però es feien programes en prime time on que si s'havia autosegrestat, que si tot era una maniobra que ell havia fet, perquè no sé què. Bé, amb això es va poder aconseguir que mai més ningú posés en dubte la tragèdia que va viure la Maria Àngels Feliu, i mai més ningú especulés que si ella podia haver estat al darrere d'un muntatge per treure diners als seus pares. Una absurditat.
En aquell moment, malgrat el que deia la premsa i l'audiència de Girona, la família tenia pistes que la Maria Àngels no estava morta?
Sí, la família, per sort, sempre va, primer, per un component d'esperança i d'il·lusió i de fe en que això tenia que ser així, sempre va creure i estar convençuda de que Maria Àngels Feliu estava viva. També és veritat que van rebre doncs, notícies dels segrestadors que demostraven que efectivament estava viva i que no van transcendir en el seu moment a l'opinió pública. Per tant, per sort, la família, això, l'esperança...
Sobre això mateix, Monigot, perdoni, els segrestadors la van gravar demanant un rescat i ho van enviar a la família.
Por favor, parad. Y pronto estaré en casa. No sé si podré aguantar más. Por favor.
Jo el que volia era sortir.
Favor, si no,
tu col·labores. Més èmfasis.
Van pagar el rescat, com es va dir, per alliberar-la, senyor Monigot?
No, lamentablement no vam poder pagar el rescat. Mm-hmm. En aquell moment, recordaran vostès que hi havia especulacions. Clar, no poden pagar el rescat perquè pagar un rescat és un delicte. Bé, això és una absurditat. Espanya, que és un país democràtic, amb una justícia democràtica, ningú entendria que una família no pagués diners per alliberar la seva filla, no? No és delicte pagar un rescat. Clar. Es va discutir que a nivell terrorista, quan el segrest era terrorista, donar diners a un grup terrorista com pot ser ETA, o podia ser ETA, era una mena de col·laboració. També és veritat que llavors la justícia podria aplicar l'eximent de responsabilitat d'estat de necessitat. No es pot matar ningú, però si jo mato algú perquè està a punt de matar el meu fill, això es diu legítima defensa. Per tant, tant de bo hagués pogut pagar el rescat, lamentablement, i aquesta és una de les coses que ha fet més o menys inversemblant la història real, no es va poder pagar, perquè els segrestadors, a part de demostrar una crueltat que no té nom, com més tenir-la com la van tenir, van ser incapaços, van ser tan ineptes, des d'un punt de vista allò que us deia abans, no? De la professionalitat del mal, també, no? Van ser tan ineptes que no van saber cobrar diners d'una família que tenia diners, d'una família que estava disposada a pagar el que fos perquè alliberessin a la seva filla, i això no va ser possible. I finalment, els fets provats de la sentència que ningú ha discutit, perquè jo, pel que sé, i us puc dir que s'ajusta a la realitat, deixa clar que va ser alliberada per aquell acte independent del segrestador menys dolent, el Sebastià Gómez, que la va alliberar, però sense que s'hagués pagat mai ni una pesseta. Estàvem encara a l'època de pessetes.
David, Concepció, Neus, recordeu el moment en què escolteu a la ràdio o a la tele o algú us explica han alliberat Maria Àngels Feliu?
A l'Autònoma Catalunya Ràdio. Autònoma Ràdio, sí. Però com més et queden com aquells fets que més o menys tothom se'n recorda, no? Perquè, en fi, formaven part de la història del país.
Sí. Neus?
Doncs la veritat és que jo no gaire. Aquests dies, quan està sortint una altra vegada tot, tu abans, Sergi, no? Al començament deies... tots hem fet una teoria, no?, sobre el que va passar, i jo, la veritat és que no... Jo en aquell moment, tot just començava a fer de periodista, no feia successos, ni estava a la secció de societat, ni estava tampoc a la zona de Girona, i per tant, reconec que no en tinc massa record, és a dir, així com altres moments, no sé, Miguel Ángel Blanco, altres coses que sí que tinc molt gravat, això... No ho tinc molt present, la veritat. O sigui, tinc present, evidentment, que se la va segrestar, però així com el David diu no, jo me'n recordo el moment, doncs no, la veritat és que no. I em sap greu, I entenc el que deia ara el Carles, no?, el Monguillot, del tractament que es va fer als mitjans, i ahir la Rebeca Carranco del País feia una pregunta a xarxes, no?, deia, creieu que el tractament dels mitjans ara seria diferent? I jo vaig pensar, i saps què vaig pensar? Que no. Que, hi hauria algunes diferències, però pel tipus de programes televisius, havent-hi xarxes, havent-hi tanta informació falsa que circula sense cap comprovació i tenint aquest punt morbós, que evidentment el tenia, doncs em temo que no sé si hi hauria alguna altra condemna com aquesta d'Antena 3 que citava Monguillot, però em temo que no ho faríem, o és igual, no parlo en primera persona, però que l'ofici no en sortiria massa ben parat, la veritat.
Jo sí recordo Concepció, ja ho dic després. No, va ser que no ho sabíem, i escoltant el Carles i la petició, la Núria Àngels Feliu, és que no érem conscients que estava naixent el reality show aleshores, o sigui, i venia d'abans, la primera guerra televisada és la de l'Iraq del 90-91, que veiem els mils allà per la CNN, i després també va venir l'Ubalcàcer, o sigui, el seguiment en directe de casos escabrosos, duríssims...
El primer cas és el Càcer.
És el Càcer, sí, però que després ens hem acostumat al true crime, això, que té unes derivades que per mi són complicades. I l'altre, que jo ara recordo, estava fent memòria, de per què estava mal autònoma, era també per la inquietud de que, bueno, l'inquietud, el dubte de qui estava darrere del segrest, de que era una trama molt coneguda, i al final va ser una cosa que era ultralocal, sí, amb un poli local, amb un que passava per allà, no?, quan deia allò de la professionalitat del mal, ara, i resulta que era tot molt més barruer del que semblava.
Recordem que els serveis de la trama eren Ramon Ullastre, un guàrdia forestal i propietari de la casa on van retenir la víctima, l'Antoni Guirado, policia local de Torelló, també van estar implicats Montserrat Teixidor, que era l'esposa d'Ullastre, i José Luis Paz García, un delinqüent comú de Camprodon, a més de Sebastià Comas, que és el carceller, i l'Iñaki i tal, el carceller que la va acabar alliberant. És cert, senyor Mingó, perdó, Concepció, sí, és que ara he pensat que en un primer moment el segrest havia de durar, és que ara m'he fet pensar en això, el David, havia de durar un dia o dos, no?, que es deia, i per què es va acabar allargant 492 dies?
Bé, per això que us deia, perquè van resultar ser uns ineptes en solucionar el que és el primer que t'has de plantejar si vols cometre un delicte així, no? Com cobrarem? Perquè la segrestem per cobrar. El fet de que tinguessin un espai tan reduït, un autèntic cau, on no podia estar ni a dreta ni estirada, això no ho oblidem, 492 dies sense llum, etcètera, etcètera.
150 centímetres d'amplada per 160 d'alçada i 160 de llargada. Sense cap tipus de llum, per tant, no es podia, això que dèiem, ni posar de peu completament, ni estar estirada completament recta.
Amb vomitats, amb insectes que li varen causar lesions òbvies. En fi, què passa? Que segurament van pensar que en 4 o 5 dies la família té diners, pagarà, però van ser incapaços de saber-ho fer. I això va anar allargant una situació que, com us deia abans, mireu, com va sortir, per sort va ser visitada immediatament a l'hospital i el forense de la zona, el doctor Narcís Verdalet, que el coneixeu tots, va fer un informe que és esgarrifós. Acabava dient que físicament, ja no parlem psíquicament, físicament les seqüeles, les patologies que evidenciava la senyora Maria Àngels Feliu, estaven descrites en els manuals de medicina dels presoners d'Auschwitz quan van ser alliberats. Mm-hmm. Vull dir, només això va posar també fi definitivament a les especulacions. Quan van haver-hi especulacions, això que dèieu abans, no?, de què va fer la premsa, bé, el cas d'Antena 3, quan es va fer la instrucció, perquè va anar per la via penal per calúmnies i injúries, els tertulians, evidentment, insolvents tots. Per això el gran èxit d'aquest assumpte va ser aconseguir que la cadena de televisió pagués la indemnització, 150 milions de pessetes, que no és poc. Deien en la declaració judicial, mireu, és que quan parlàvem de que era lesbiana i s'havia autosegrestat i passàvem a publicitat, el productor del programa ens deia, seguiu parlant de la homosexualitat d'ella, que això fa pujar l'audiència. Perquè tenien aquests...
Anem a escoltar això que dius ara, precisament. M'ho diu, ara seguim. Estem.
Però, a veure, que jo tingui de dir, de defensar-me que
he
estat autosegrestada, però que diguin que soc del Club de l'Omelet, mira. Com no ho soc, m'és igual. O que em diguin altres coses.
El Club de l'Omelet és una de les frases cèlebres, també, de Maria Àngels Feliu, en aquest sentit. Digues, m'ho diu, perdona.
Sí, bé, mireu, 492 dies amb les condicions que hem dit, val? A mi, Maria Àngels m'ha dit moltes vegades... I l'última vegada no fa tant, que pràcticament o realment va ser pitjor el que va passar després per suportar aquestes infàmies que no el mateix segrest en si mateix. De fet, ella va decidir contractar-me a mi, buscar un advocat penalista i compareixen a la causa, més per defensar-se d'això que no d'una altra cosa, perquè ella confiava en la Guàrdia Civil, confiàvem en la fiscalia, que la feina ja la farien i que, per tant, que els condemnessin el que era just. No tenia ànim de venjança. Maria Àngels Feliu és una persona extraordinària, amb una bondat en el sentit més ampli del terme, que m'esgarrifa només de pensar-hi. I això és així. I el que la va obligar a buscar un advocat que la defensés, quan ella no s'havia de defensar de res, havia d'acusar, en tot cas, no? Va ser això, precisament.
Concepció.
Sí, bueno, jo la pregunta que feies jo ho recordo molt bé, no? Jo suposo que sent gironina tens un record una mica més directe, no? Perquè a Girona aquest cas es va viure, no? El segrest de Maria Àngels Feliu es va viure, bueno, jo crec que a flor de pell de tothom, no? Perquè era una cosa que ningú entenia. El fet de que acabés siguent un segrest tan barruer, no? Com deia en Carles... a tota aquesta estona, com que no sabíem com cobrar els diners, que era el seu únic objectiu, això es va allargar d'una manera totalment increïble, no? Però va haver-hi un moment que totes aquestes habladories, no? I aquestes injúries i infàmies, doncs, que van sortir als mitjans de comunicació o alguns mitjans de comunicació, es van transformar més amb el tema de conversa que amb el fet en si, que era que la Maria Àngels Feliu havia estat segrestada, que estava privada de llibertat i que jo crec que tots esperàvem, no?, doncs, amb una mica l'ai al cor, sense conèixer-la, de com es desenvolupava i si la deixarien lliure, i fins i tot en un moment donat ja el Carles n'ha fet referència de si realment estava ja no estava morta, no? Perquè això també vam viure aquells dies. Per tant, bueno, jo almenys des de Girona es va viure, jo crec que amb una intensitat que feia temps que no es vivia un aconteixement, doncs, tan trist, no?, i d'aquestes característiques, i entenc el que ara deia en Carles, que la pròpia Maria Àngels Feliu, quan surt i ha d'afrontar tot el que ha passat durant el seu, no?, doncs el seu segrest, se li faci una muntanya possiblement més insuportable del que ja havia viscut durant aquests 492 dies. El que jo sí que celebro és que era ella no hagi pogut tornar a tenir aquella seva vida, com deien, anònima, familiar, que no hauria d'haver tingut que perdre mai, i per tant jo espero que, per més que faci 30 anys, doncs se la respecti, perquè crec que ja va viure prou calvari, no?, ja ho va passar prou malament ella i tota la seva família, com perquè ara, per un tema morbós, si m'ho deixeu dir així, doncs s'estigui recordant, i fins i tot si s'intenta reproduir, doncs es pugui caure en algun moment amb coses que no siguin veritat o que li tornin a fer mal, no?
Tian, sí, ara que parlàveu dels detalls i dels culpables del segrest, diguem-ne, hi ha un llibre del Carles Porta, que no sé si el que suposo, vaja, que el Monguilot l'ha llegit, que és La farmacèutica, on, que crec que està prou bé, Carles, per saber una mica el que va passar. Sobre el tema del tractament dels mitjans, que la Neus deia, que em sembla que la Rebeca Carranco, que hi plantejava si es tractaria igual, estic absolutament convençut, perquè, per exemple, el cas de Gabriel Cruz, que és aquest nano conegut com el Pescaíto, que va ser mort per la parella del seu pare, el tractament que s'ha fet ha sigut també absolutament lamentable. Vull dir que en aquest cas no hem evolucionat gaire, no n'hem après gaire. I després sobre el record de l'alliberament, jo el tinc molt present perquè clar, va ser sorprenent l'alliberament, perquè, en fi, era molt possible que tothom ja la donés per morta 492 dies després.
Eren molts,
I tinc molt gravat a la Maria Àngels Feliu explicant el primer que havia fet quan la va deixar anar el menys dolent dels segrestadors, que és que va anar a una gasolinera...
Va demanar un refresc, no?
Va anar a la màquina de Coca-Cola, i òbviament no duia monedes, i el senyor de la gasolinera li va donar una moneda, per, bueno, absolutament sorprès de veure aquella dona mal girbada com estava en aquell moment, i es va prendre una Coca-Cola amb una gasolinera que era de Lliçà de Vall, si no
equivoco. Sí, correcte. En aquell moment es va dir, senyor Monguilot, que semblava una sense sostre, és cert, que l'aparença en aquell moment física de la Maria Àngels Feliu era directament d'una persona que viu al carrer.
Sí, sí. El que passa que l'empleat del gasolinera va veure que era una persona sense sostre, aparentment, però també va veure que portava un anell de brillants que no lligava massa amb el perfil que podem tenir, no? I llavors recordo que crec que va fer una trucada perquè li va demanar el DNI, i la Maria Àngels li va saber donar el DNI, ell va trucar a la Guàrdia Civil i devien comprovar que efectivament el DNI corresponia